Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Hola, què tal? Com esteu? Potser vau llegir o sentir la notícia l'altre dia. Zara, la marca de roba del grup Inditex, s'ha convertit en la firma de moda més valuosa del món. Ja ha superat, atenció, el gegant Nike. Una notícia espectacular. L'èxit de Zara rau en el seu revolucionari model de negoci amb la integració de la intel·ligència artificial. La multinacional gallega ha implementat un model amb algoritmes de Big Data per analitzar les tendències de cerca, el comportament de compra de les botigues de moda, i això permet, per exemple, que la marca sigui capaç, fins i tot, atenció, de dissenyar, de fabricar i posar a venda noves peces de roba en menys de 3 setmanes. En la categoria global, Google recupera també el número 1 i destrona Apple gràcies sobretot a l'aparició de Gemini, i de fet models d'IA com Claude o ChatGPT pugen també moltíssim en el rànquing de tecnològiques europees, al rànquing poques, i creixen molt les asiàtiques. Atenció, aquí liderem la moda i a Àsia la tecnologia. No sé si és el millor negoci. I avui començarem el programa parlant amb una presentadora i actriu molt popular, que té molts seguidors a les xarxes socials, per això també avui ens visita, és una dona molt digital, la presentadora del programa Eufòria de TV3 3CAT, Marta Torné. Amb el periodista TIC, Albert Cuesta, parlarem de com els algoritmes han entrat en guerra, important la informació que avui ens portarà. De la mà de la Fundació Princesa Girona coneixerem joves talents de la generació docents, mestres docents amb una idea molt revolucionària, i acabarem el programa coneixent un centre tecnològic amb més de 100 anys d'història, l'EITAT.
La revolució, o la fas, o te la fan. Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
I avui ve el programa la Marta Torné, la presentadora del programa de 3CAT Eufòria. Té un currículum tan llarg que si m'hi poso acabarem el programa i encara estaré dies noms de programes que ha presentat o que ha col·laborat, o de sèries o pel·lícules que ha interpretat. La vam descobrir fa més o menys 25 anys i des d'aleshores no ha parat. Jo diria que una de les principals virtuts de la Marta Torné és l'entusiasme i la naturalitat que transmet quan té una càmera al davant. I la càmera no enganya. Agafo lo meu, vaig fer una muntanya d'aquell gra, i ho tornaré a fer, estic preparat. Marta Torné, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Mira que acabes de dir 25 anys i jo em sento com el primer dia que vaig començar en aquesta feina.
I és que estàs igual, perquè es cuida tant i està tan guapa i fantàstica la Torné, que ens ho deia ara.
Ara com he estat a Tenerife perquè va ser l'aniversari del meu pare, que ha fet 80 anys, el vaig anar a veure i m'ha agafat una miqueta de color i això sempre ajuda una mica. Però és que aquesta feina, com sempre, és tornar a començar des de zero, perquè tu fas un projecte i a vegades funciona i el més habitual és que no ho faci. Llavors és com sempre estàs en el punt de partida, no? En el punt de sortida. Llavors tens aquesta sensació com de que encara pot passar alguna cosa molt guai, o encara tens aquesta sensació de caure al buit. No és com tenir una feina en una multinacional piramidal i que tu vas pujant i et fan, no? Vas pujant els càrrecs cada any o cada cert temps i veus que vas afiançant-te, que sí, d'alguna manera també, però no és garantia de que després funcioni res o que...
Però bé, la Marta Torné, que per cert estic molt contenta de que siguis al Revolució, perquè també crec que és una dona bastant revolucionària, i a part jo crec que la Marta Torné ja s'ha consolidat, no? És a dir, això passa als inicis, Marta.
Sí, però això no és garantia de que segueixis treballant i de que segueixis fent coses amb èxit. Vull dir, no és garantia de res, i això ho sabem. I aquesta és la màgia d'aquesta feina, uh-huh. I dels actors també, de cop i volta, jo què sé, els comebacks els encanta a Hollywood, no? Però estic molt contenta, però això, aquesta sensació a mi m'agrada, eh? A mi m'agrada, o sigui, m'agrada aquesta cosa de...
Aquesta incertesa que, sí, que fa que siguis exigent amb tu mateixa, perquè la Marta Torné, segur que tots ja ho sabeu, és copresentadora juntament amb el Miqui Núñez del programa 3cat Eufòria, que ja porta 4 temporades. Per què creus que ha anat tan bé i ha enganxat tant en tanta gent? Recordem que el 31 de maig al Palau Sant Jordi, eh?
Sí, fem el concert... Jo crec que vam fer Eufòria en el millor moment, o sigui, estava molt ben encaixat. Jo me'n recordo quan vam començar el programa que encara hi havia públic amb mascaretes perquè sortíem encara de la pandèmia, no del tot, i veníem amb unes ganes de llum, d'alegria, de música, de color, que va ser... La gent ho necessitava. I després hem tingut la sort de que la gent jove s'ha enganxat al format, i això ha condicionat de que els pares vulguin veure el programa amb els seus fills, perquè cada cop ara la gent jove no compten amb els pares ni amb la família per fer res, i ells tenen les seves tablets, el seu ordinador, les seves coses. Llavors, fins i tot s'ajuntaven les tres generacions, no? Dels avis, els pares, els fills, i això és molt guai. Els divendres, no? Juntar-se amb la família per veure un programa. A més, crec que molt encertat, perquè representa molt la nova generació d'ara. I, a més, a mi m'encanta que cantem una cançó del Justin Bieber i una altra del Lluís Llach.
Clar.
Llavors, això jo crec que també és part de que hagi funcionat, tot i que també aquests formats, com va passar Operació Triunfo i tal, aquests talents, pues, a vegades s'han de deixar descansar, com hem fet l'any passat, i bé, esperem que duri molt de temps, no? Sé que ets tu. Ai, 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 Cuinito. Ai, a més, aquesta cançó me'n recordo que em van intentar convèncer per cantar-la al Sant Jordi, i em va fer tanta vergonya i vaig dir que no. I mira que cantar el Sant Jordi hagués estat una experiència vital, però vaig dir, no, és que jo vull veure el concert, que no veig mai les actuacions perquè estic darrere del backstage, que a més se sent fatal, i a mi m'encanta el concert perquè m'agrada veure totes les actuacions per primera vegada, no?
Perquè qui sentim és la Marta, no? Cantant, sí. Fa un parell d'anys Eufòria, a duo amb el Jordi Cubino,
sí.
Una cançó de Lionel Richie i Diana Ross, eh?
Sí,
a veure,
gravadeta, no va ser en directe, no va ser en directe.
Què diries que has après de tots aquests anys Eufòria? I la Marta és Marta presentadora o també vol ser a la llarga Marta directora dels seus projectes? Això, tu has pensat alguna vegada?
Sí, jo vaig fer un projecte per Netflix de productora executiva i directora, un docu-reality, docu-reality, i em va agradar molt l'experiència, m'agrada molt dirigir, i és veritat que jo amb Eufòria no estic dirigint i em costa molt certes coses no poder decidir, perquè clar, ja porto molts anys, clar. I hi ha coses que són defectes de professió que agafes i manies, i... però tinc un equip a Veranda, el meu director, i també a la producció executiva de TV3, que parlo amb ells, els dono... si m'escolten fan el que volen, però qualsevol cosa que penso, que veig i tal, sempre m'escolten. I m'agrada molt dirigir també, sí, perquè sóc mandona, clar.
Ets mandona, eh?
Sóc una mica mani mandona.
Tant, t'agrada la part de presentadora, eh? Que és la que els oients veuen a la Marta, però la Marta també dirigeix. Anem a fer un repàs una mica, perquè si mires enrere, què conserva la Marta? Que ens va sorprendre amb el Jordi González en aquell Vitamina N.
Ai, sí.
I fa poc a...
Aquell programa que seria impossible,
clar,
de fer ara, eh?
Recordaves una entrevista, que programes com aquell serien impensables. Creus que anem que enrere? Que tot està massa controlat i que hi ha menys llibertat creativa?
Bueno, hem anat enrere i hem perdut coses. O sigui, hem anat endavant, perquè afortunadament hem anat endavant amb moltes coses, encara queda molt camí, sobretot amb el tema de feminisme i tot plegat, però sí, sembla que ara ens... O sigui, per exemple, el programa de Vitamina N fèiem concursos de... Vinga, clar, com teníem aquí al costat, on està... O sigui, aquí a Francesc Macià teníem l'estudi, dèiem, va, la primera persona que vingui despullada s'emporta un reproductor de DVD. I ara això seria impensable, i dius, però si és un cos nu, vull dir, tampoc no hi ha cap malícia, no? Sí, jo crec que és una llàstima. Clar. És una llàstima. Però bueno... Era molt fort aquest programa, eh?
Era molt fort.
Jo sempre ho dic, veia tites tots els dies. Saps què vull dir?
Perquè, clar, ha canviat molt, potser hi ha menys llibertat creativa, però ara m'agradaria que la llibertat creativa la tinguis aquí i et digués, Marta, si vols fer un programa que vulguis, tens clar del que vulguis a la televisió, què t'agradaria fer?
Mira, m'agraden moltes coses. M'agradaria fer un programa de memòria històrica de la gent més gran que encara viu al nostre país, que això és un projecte que tenim desenvolupant, la Catalunya quasi oblidada, aquesta memòria de la gent molt gran que quan mor se'n va en aquests records de com es vivia al nostre país dues generacions enrere. També m'ha agradat molt el tema dels datings, ara el de la Dulceida, que m'ha agradat molt, està molt bé i està molt ben fet i m'agrada molt, i penso, per què no ho fan amb gent a partir de 50 anys, no? Que sembla que aquest tipus de formats, mira el First Dates, que porten molts anys, i la gràcia és la gent gran, que clar, hi va, més que la gent jove. Els datings m'agraden molt, i m'agrada molt la nit, m'agradaria molt fer un late night amb el Miki, sempre ho diem.
Sí, un late night?
Un late night amb el Miki, perquè clar, el contingut d'Eufòria no deixa de ser bastant infantil, perquè el públic nostre tenim molta audiència.
Per exemple, la Revuelta de Televisió Espanyola, així amb humor. Marta, t'imagines?
Sí, fent gags en directe, com el Saturday Night Live. És que el Miki i jo ens portem molt bé, som molt pallassos i ens agradaria molt això, fer un dilluns a dijous, però late night, no la Revuelta, més tard.
Clar, o sigui, doncs només s'ha de demanar.
Bueno, és que mentre que fem Eufòria tampoc podem fer més contingut, perquè si no la gent es cansarà de nosaltres.
Pregunta que et faig, Marta Torné. Ara costa molt, també, què et sembla el món que vivim amb internet, a xarxes socials? O sigui, tothom és emissor, tenim més emissor que mai, tot sí, es fa molt fragmentat, hi ha milions, tu pots estar veient TV3, teles d'Espanya, d'Estats Units, de tot el món.
Sí.
Clar, tu com ho veus? Això ho veus com un avantatge? Perquè tens molts canals, o també un problema perquè, clar, destacar i arribar a tanta gent cada vegada costa més, no,
sí,
Marta?
Sí, per això cada cop les audiències, les xifres de share i d'això cada cop són més petites, clar, perquè hi ha tant de catàleg i tant d'oferta. Mira, no sé què dir-te. Jo crec que el més important és que quanta més producció hi hagi i més programes i més contingut, més feina tenim. I això també és important. I després, no sé, és que jo al final tampoc et pensis que consumeixo tant. Jo, i no és per corporativisme, però jo ara, perquè sempre me'n vaig a Madrid, jo em poso 3CAT allà. I no miro un altre canal. I estic a Madrid. Llavors, això abans era impensable.
Clar.
Ja quan va començar allò de la ràdio, ja que me la posava al mòbil, però si no, me'n recordo doncs, que m'havia de posar pues, la SER o altres emissores, perquè fa 21 o 22 anys que també visc entre Barcelona i Madrid. I llavors això m'agrada molt, aquesta, que és igual on sigui, o ara estava a Tenerife, jo em posava el TN per veure les notícies. Vull dir, no sé, jo crec que el discurs una mica d'abans, no? Hem millorat en moltes coses, però també tot té la seva part negativa. No vull fer marxa enrere, no faré. La felicitat m'espera, jo vindré. No penso preocupar-me. Aquest és el Miki? Cada vida pot ser una festa. No l'he reconegut. Ballem sense mesura. Ah, sí.
Que és maco, el Miki, perquè jo també tinc la sort que l'he entrevistat moltes vegades. I he de dir que, clar, jo conec a gent, no?, que és coneguda, i el més important a vegades de gent coneguda que té fama és la humilitat.
Sí, no, jo té crec ego, que el Miki, no té ego. No, jo tampoc
no té ego,
eh?
I em per sembla que tu també.
Sí, per això jo tota l'estona ens recolzem, ens ajudem, jo intento ajudar-lo, perquè era el seu primer programa que feia, ell estava molt nerviós als primers programes, i jo sempre hem fet molt bon equip, molt bon equip. Que, per cert, fa poc vaig estar a casa seva. El dia següent de l'última Eufòria vaig anar a casa seva a fer una barbacoa. I com es diu? No sé com es diu en català, però Casa de Herrero Cuchillo de Palo.
Sí.
Vam fer una barbacoa, escolta'm, i dic, però la música, què no poses música? Perquè per mi és més important.
Clar, i què deia, que no?
No, hi havia música.
Home, clar, a vegades el que es dedica a la música potser no vol estar escoltant-se ell mateix, no?, en una festa.
Bueno, però jo, escolta, el primer que faig, si tinc convidats, és posar música. Poso la Fitzgerald, o poso, jo què sé, jazz, o bossa nova. No, va fer gràcia. No, el Miki és un amor.
Molt maco. Marta Torné, d'actriu, estàs preparant també algun projecte de ficció?
Sí, ara faré una pel·li a finals de mes, però són 4 sessions amb una pel·li molt maca de l'Hospital del Tòrax, però no la part paranormal, sinó la part d'amor, una història d'amor real que es va viure allà amb els malalts i les infermeres i tal. Després tinc un altre projecte per Televisió Espanyola que per l'estiu, I quan torni tinc una altra pel·li, que aquesta sí que estic de prota, molt xula, que és com una mena de Vivir Rodando, una comèdia molt divertida, però és que no puc explicar massa coses.
I no pots dir el director, encara?
No, no puc dir res més.
Clar, perquè a quin director no li diries mai que no?
Al meu marit.
Al teu marit?
Sí. El meu marit per mi és el millor director que hi ha... Bueno, ell, el... Com es diu? El Sesgai, és aquest rotllo de directors, d'històries, de... Bueno, ell és el director, el que va fer... Jo és que jo me'n recordo d'anar al cinema a veure Smoking Room, quan va sortir, que va ser com la peli de l'any i tal, que va guanyar el Goya. Veure quan va guanyar ell el Goya, qui m'hagués dit que després seria el meu marit. I m'agrada molt ell com a director. A més, el vaig conèixer... Ens vam conèixer fent teatre i des de llavors estem junts.
Molt bé.
I és molt bon director.
I només amb ell o hi ha algun altre director que també t'agradaria molt treballar?
Doncs això, el Sesgai... Hi ha alguns amb els que potser no m'agradaria tant, perquè hi ha directors que són molt complicats. Però bueno, és que jo he viscut, ara ja no tant, però jo he arribat a viure una mica el típic director de... Esto es una mierda! Des del Combo i l'Almodóvar també té molta fama de... Ell dirigeix molt exactament, ell té molt clar el que vol, llavors ella te la dirigeix, no et dirigeix, te la dirigeix i et diu, aquí has de moure la mà aquí, has de mirar cap allà, has de tal, i una actriu, que no puc dir el nom, però m'ho va explicar ella, no aconseguia fer el que ell li demanava, i ell venia del Como i diu, és que no te sale, i es posava, i clar, tot això és terrible, ho passes fatal. Ho passes fatal.
Déu-n'hi-do, sabia tot això.
Ui, sí.
I hi ha directors molt estrictes, no? El que passa sempre és que t'ha de treballar, Marta, amb respecte.
I una cosa que fa el meu marit, que és molt guai, que per un actor és un regal, és que quan té la seqüència més o més fet, ja té la seqüència bona...
Recordem el nom del teu marit.
Roger Gual. Quan té la seqüència ben rodada, ja, que està en focus, que ja és vàlida, llavors fa una que es diu Cara B. Llavors et deixa improvisar, et deixa trepitjar-te, no has de mirar la marca, ja te hacen el foco al foquista, mil coses que no has d'estar pendent. Llavors, normalment aquestes són les que ell acostuma a muntar i aquesta llibertat és meravellosa, no?
Molt bé. Vull parlar amb tu també de xarxes socials, d'intel·ligència artificial, perquè has vingut al Revolució 4.0, que ja saps que aquí també parlem de tecnologia, d'IA, d'emprenedors. I clar, tu tens quasi 500.000 seguidors a Instagram, Marta sí. Torner, més de 60.000 a TikTok, amb sí. vídeos amb milions de visualitzacions. És una responsabilitat a l'hora de penjar-hi contingut, saber
què
et segueix tanta gent. Tu què en penses de xarxes socials? Perquè t'he de dir que a vegades... És una feina, no? No sé si cansa haver d'estar exposada. Jo què no et sembla a tu?
Jo no sóc una creadora de contingut. És a dir, jo el que faig, i els seguidors que jo tinc és perquè a mi, afortunadament, a l'internat, encara el segueixen veient per tot el món. Llavors, els seguidors que tinc és perquè em segueixen més a mi que no el contingut que jo faig. Jo no faig un contingut de dir, vinga, viatges, cuina, estil de vida, tal. Perquè em sembla molt complicat fer contingut. O sigui, t'hi has de dedicar i li has de posar molt de temps per fer un contingut com a influencer o com a creador de contingut. A mi m'agrada molt consumir, per exemple, m'agrada més... crec que tot està evolucionant molt. Abans Instagram era més postureo, lujo, inspiracional, uh-huh. i ara és gent normal, parlant a càmera, amb humor, o tal. O sigui, tot evoluciona molt. A mi TikTok m'agrada molt com a usuària, però no per fer tant de contingut, quasi no en faig, perquè em costa molt. Clar, què hago ja a la meva edat? Que em poso a fer balls? Pues ja no em toca, no? Que està molt bé que ho faci qui vulgui, a l'edat que vulgui, però parlo per mi. Uh-huh. A mi m'ha anat molt bé Instagram perquè, a més, he pogut tenir molts ingressos, vull dir, amb
publicitat. Clar, veu que la Marta volia.
Sí.
Jo he de dir que, evidentment, Marta, doncs a molts actors i actrius contracten, segons a vegades, el nombre de seguidors que té les xarxes, alguns actors...
Això ho diuen, però jo no ho he vist, això mai,
eh? Tu no
mai,
ho has vist, això? Sí que, a vegades, doncs, clar, hi ha moltes crítiques directes, haters... no sé què em diries, què és el que no t'agrada gens de les xarxes socials? O quan es té una feina pública com la teva, o de periodista, de comunicadora, d'actriu, escolta, és el preu, i si ha de ser, no? Perquè si no comuniques no existeixes,
sí,
Marta.
Sí, però hi ha d'haver una responsabilitat. Per exemple, l'altre dia la vaig guiar el dient, no, jo no he provat les drogues, jo només fumo porros. Ah, per mi això és perillós.
Ja.
Llavors no entenc que no pots ensenyar un mugró, que està molt bé que no es pugui ensenyar, però llavors hi ha uns vídeos de maltractes animals, de violència, de tal, que jo crec que hi ha un buit legal aquí que s'hauria de mesurar molt millor, no?
Clar.
I més les figures com la Bad Gyal, que té molts seguidors.
Que ha de vigilar,
no? I ella surt fumant porros, amb uns porros enormes, que dius, ostres, no, que és molt perillós, i a més dient que els porros no són drogues. Això em va posar de molt mal humor, això.
La gent coneguda ha de vigilar molt bé quin és el seu missatge i, sobretot, està fent apologia de les drogues. I és un gran error per la gent jove, per tot el dolent que són les drogues, i que avui diem des de la revolució,
sí,
evidentment.
I a mi, per exemple, m'han ofert campanyes publicitàries de cases d'apostes i m'és igual el que em paguin, però no ho faré mai, perquè és un perill, no?
Escolta, un plaer d'anar acabant. M'agrada molt conèixer Marta Torné. És veritat que ets supernatural, expressiva i sense filtres, no? Et trobo molt sense filtres.
És que no, tothom m'ho diu, però és que no puc imaginar-me una altra manera de ser. És que no és el que hi ha, i si no t'agrada, a vegades jo no m'agrado, quan em veig a la tele i tal, perquè tampoc dono moltes entrevistes, perquè tampoc penso que el meu discurs sigui com per perdre el temps per escoltar-me.
Un gran plaer que hagis passat per la Revolució, molta sort en els teus projectes i gràcies per visitar la Revolució.
Gràcies a tu.
El Clic a l'Ull, amb Albert Cuesta.
Actualment hi ha al món més de 50 guerres d'alta intensitat i més de 150 conflictes armats, exèrcits, milícies, guerrilles, grups armats. Són els malaurats protagonistes d'aquests enfrontaments bèl·lics. Uns protagonistes als quals darrerament i cada vegada més oients s'hi sumen un altre tipus de combatents, els algoritmes. Sometimes all I think about is you. Late nights in the
saludem el nostre expert en tecnologia i el coneixeu. Albert Cuesta, què tal? Com estàs?
Content d'estar aquí, com sempre.
Molt bé. Albert, a veure, avui volem parlar d'una cosa que fins fa poc semblava ciència-ficció, la guerra feta amb algoritmes, intel·ligència artificial, dades. Per què la sensació és que la guerra del futur ja no es decidirà només, Albert, amb armes tradicionals, sinó que amb software, no? I estàs d'acord que està canviant molt tot en aquest sentit?
Home, hi estic tan d'acord com que hi ha moltes de les coses que passen al món, ciberatacs, interrupcions de servei i tal, que ja formen part d'una guerra. O sigui, si pensem en guerres convencionals de les pel·lícules, diguéssim, tothom pensa, quan estem al caire de la Tercera Guerra Mundial? No, ja estem amb la Tercera Guerra Mundial, vull dir, que els estats s'estan sabotejant instal·lacions petroleres, s'estan sabotejant la seva infraestructura tecnològica, i això és una guerra, això són guerres.
Clar.
És que no són guerres, diguéssim, que hi hagin explosions visibles, però hi ha explosions digitals molt intenses.
Expliquem als oients, perquè la història de Nicolás Maduro, aquest gener del 2026, que semblava una pel·lícula, va haver-hi el suport també de la intel·ligència artificial, no?, d'un model d'intel·ligència artificial, és així.
Sí, això va ser, això que en diuen, ho diuen presumint, no? Operació quirúrgica, o sigui, això fa quatre dies, fa uns anys, no hagués sigut possible que una brigada d'èlit arribés a la presidència de Venezuela i s'emportés el president i la dona sense gairebé baixes mortals, no? El Wall Street Journal i Axios van publicar que als Estats Units, els exèrcits americans, havien fet servir el model d'intel·ligència artificial Claude, d'Anthropic, indirectament amb l'operació per capturar Maduro a Caracas. I el que a mi em sembla impactant d'aquest cas és la contradicció, perquè Anthropic, si recordeu, és aquesta empresa que ha prohibit explícitament, amb els seus termes i condicions, aplicacions relacionades amb armes, vigilància massiva o violència. Vull dir que el conflicte aquest que hi ha entre Anthropic i el govern de Donald Trump, diguéssim que aflora d'una manera claríssima, no?
Clar.
O sigui, totes les altres empreses d'intel·ligència artificial s'han rendit i han posat a Donald Trump i han posat al seu servei tots els seus algoritmes, els centres de dades, i Claude encara s'hi resisteix, però de fet va ser Claude la que va permetre l'exèrcit americà capturar Nicolás Maduro.
O sigui que Claude va col·laborar, i et pregunto, un chatbot que teòricament no es pot usar per matar acaba participant en una operació militar?
sí, Albert Cuesta?
Sí, això explica molt bé això que dèiem abans, el moment que estem vivint. La gran pregunta no és si la intel·ligència artificial entrarà a les guerres, és que ja hi és. Perquè ja s'utilitza per planificar per executar accions.
Clar. Et pregunto, Anthropic és gairebé l'única gran tecnològica que sembla que ha posat límits, i fins i tot posar límits li ha costat cara aquesta postura de marcar distàncies.
200.000 milions de dòlars de contractes del Pentàgon li ha costat. O sigui, hi havia molts anys que Silicon Valley anaven de bona gent i mantenien una certa distància amb el món militar. Fins i tot Google va tenir protestes internes dels seus empleats que deien no volem que vengueu les nostres tecnologia als governs. Microsoft mantenia una certa prudència, ara tot això ja ha desaparegut. Totes les grans tecnològiques pràcticament treballen amb defensa, i parlem de Microsoft, parlem d'Amazon, parlem d'OpenAI, parlem de Meta, parlem de Google. L'única excepció important és Anthropic. I llavors el que ha passat és que això que et deia dels 200.000 milions de dòlars, que el mes de febrer, em sembla que va ser, Trump va ordenar que es deixés d'utilitzar la tecnologia Anthropic amb les xarxes militars, i a més la va declarar un risc per la cadena de subministrament, que és una etiqueta gravíssima que et posa, doncs, et treu capacitat comercial, diguéssim.
Clar. O sigui, que hem de deixar clar als oients, perquè això queda com molt ocult, i no se sap, doncs que el gran poder militar avui ja no és només tenir bombes, oients, és tenir dades, el software, i, per exemple, Palantir, que és una empresa desconeguda per molta gent, té la clau a molts temes, oi que sí?
Sí, aviam, aquests dies s'ha fet molt popular un manifest de 22 punts, el manifest Palantir, s'ha publicat el mes d'abril, em sembla, que el que diu que és que el poder d'aquest segle es construirà sobre programari. Aquesta frase resumeix perfectament el canvi. De fet, aquest manifest és una... són 22 punts que resumeixen un llibre que es diu La República Tecnològica, que és escrit per l'Alex Karp, que és el president de Palantir, que és una empresa que està finançada pel Peter Thiel, que és un falcó, diguéssim, és un tio de dreta dura, que ha finançat va finançar tota la campanya de J.D. Vance, del vicepresident, per exemple, i és un dels principals inversors de Facebook. Aquesta gent el que diuen és als anys 40-50 del segle passat va haver-hi una relació molt estreta entre Silicon Valley i les empreses que hi havia en aquell moment i l'exèrcit nord-americà. Després les empreses de Silicon Valley s'han dedicat a vendre collonades, vull dir, coses de consum, xarxes socials i tal, i ara és el moment de recuperar la relació estreta entre l'exèrcit, les agències de seguretat i les empreses tecnològiques. Una mica recuperant aquell concepte del, com es diuen, allò del complex militar industrial, però que en aquest moment ja no són només fàbriques de bales, d'avions i de canons, sinó que també són algoritmes d'intel·ligència artificial. O sigui, de fet, l'Àlex Karp aquest diu que Silicon Valley té un deure moral de col·laborar en defensa, i a mi em sembla bé que les empreses tecnològiques no es dediquin a fer collonades, però si han de fer armes ja és una altra cosa.
Albert Cuesta, això ho estem veient sobretot a Gaza i a Ucraïna. Quan diem laboratoris, també què volem dir exactament aquests laboratoris? Què fan?
Aviam, és evident que les empreses tecnològiques, les americanes i sobretot les israelianes, que són unes empreses de tecnologia molt potents, reconeixement facial, localització, aquest tipus de coses, s'estan fent servir tant a Gaza com a Ucraïna com a laboratoris. Vull dir que s'estan provant armes digitals amb víctimes humanes. També et dic que els casos no són diferents, perquè Ucraïna s'està defensant d'una invasió russa i, en canvi, Gaza és una guerra desproporcionada orientada a exterminar els palestins, però efectivament tots dos comparteixen el concepte del laboratori tecnològic. Vull dir que diguéssim que els exèrcits, a l'americà a Iran, a l'israelià a Gaza, tenen llistes automatitzades de possibles objectius humans que estan elaborant amb intel·ligència artificial a partir dels patrons digitals de les víctimes, diguéssim.
Podem dir que és una guerra invisible, val? No només amb drons, que hi ha drons, que també hi ha centenars de robots terrestres, sinó que al final, Albert, tu pots decidir, no?, que pots paralitzar un hospital, pots paralitzar telecomunicacions, no?, centrar elèctriques, això ja és, no?, és guerra cibernètica, no?
Sí, sí, i aquí darrere hi ha un debat ètic enorme, que és que fins a quin punt una màquina pot decidir qui és o què és un objectiu militar. El que tu deies deies dels drons, vull dir que ara hi ha un mercat, s'estan fent servir coses com drons de consum per atacar instal·lacions, per atacar persones i per atacar instal·lacions. I aquí és entendre el concepte del doble, allò de l'ús dual o el doble ús, que a mi em sembla fascinant, vull dir, em sembla molt hipòcrita, no? Vull dir que és la mateixa tecnologia, pot servir per coses civils o per coses militars, perquè veiem, el GPS a tu et serveix per trobar, i a mi ens serveix per trobar un restaurant, però també serveix per guiar míssils, i els drons aquests de consum serveixen per inspeccionar explotacions agrícoles i per atacar. I Starlink, la cobertura d'internet via satèl·lit, serveix per connectar escoles amb llocs remots, però també serveix per coordinar operacions militars. Vull dir, cada vegada costa més separar tecnologia civil i militar. I, de fet, hi ha moltes empreses tecnològiques, per exemple, les operadores de telecomunicacions, s'estan orientant cap a la tecnologia militar, impulsades per l'orientació de la Comissió Europea. I, de fet, hi ha fins i tot recomanacions de que si les fàbriques europees de cotxes tenen un problema per vendre cotxes davant de la competència xinesa dels elèctrics, que es posin a fabricar material militar i que es posin a fabricar tancs i canons. I això està passant ja, eh? O sigui, hi ha plantes de Volkswagen que s'estan dedicant a fer tecnologia militar.
Plantes de Volkswagen, eh? Aquesta marca coneguda de cotxes fent tecnologia militar.
Sí.
Per anar acabant, Albert Cuesta, què li diries a l'oient? És a dir, que ens hem de preocupar o hem de conviure amb aquesta realitat, que cada vegada convivim amb guerres tecnològiques, invisibles, però que seran molt importants? Què li diries als oients?
Sí, sí, no, ja insisteixo en el que deia al començament. Ja estem en plena Tercera Guerra Mundial, vull dir que la Xina, Rússia, Iran, Corea del Nord fa anys que treballen sabotejant instal·lacions occidentals. També s'ha de dir que és evident que Occident, amb els Estats Units al capdavant, també està intentant sabotejar o sabotejant instal·lacions orientals. Vull dir que diguéssim que n'hi ha per tots aquí, eh? Vull dir que, però que siguem conscients, l'oient, que siguem conscients que ja estem en una Tercera Guerra Mundial. El que passa és que és digital.
Bé,
em sap greu, eh?
Guerra invisible, això és el que diu sempre, eh? L'opinió d'Albert Cuesta. Com sempre, un plaer que vinguis al Revolució, encara que sigui per parlar d'un tema tan delicat, eh? Com que creix també la tecnologia militar i cada vegada amb més empreses. Gràcies, Albert.
Passi bé.
Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Demà serà un dia nou. Sortim de la panxa del bou. I tant si neva com si plou, que la vida sigui un xou, i és que mai en tenim prou. Massa bé.
Al Revolució 4.0 parlem molt sovint de la importància de la formació, de crear referents per als nois i noies, de la importància de l'educació. Per això hem convidat avui la Sandra Camós, directora del programa Generació Docents de la Fundació Princesa de Girona.
De la tristesa, viure cada moment com el primer, caminar descalç, tancant el gel, tot em sembla si ho visc amb tu. Massa bé, massa bé.
Hem parlat, entre altres programes, del que fa la Fundació per potenciar sobretot el talent dels joves, oients i emprenedors i el seu potencial per desenvolupar. I expliquem una mica què tal, Sandra, com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí, Xantal.
Molt bé, benvinguda. Explica'm aquesta generació de docents que feu. Ajuda a que els joves puguin fer créixer els seus projectes?
Ajuda a que els joves docents o futurs docents desenvolupin el seu talent. Des de la Fundació, la nostra principal missió és impulsar i desenvolupar el talent de la gent jove. I desenvolupar aquest talent implica reconèixer-lo, formar-lo, acompanyar-lo, cuidar-lo. I al final el que fem és, cada any seleccionem un grup de joves que estan estudiant educació per formar-los, acompanyar-los i donar-los experiències significatives com a futurs mestres, perquè pensem que, bueno, ja ho saps tu, no?, que l'educació és un dels grans tresors que Clar. Tenim a la societat i val la pena invertir en els joves mestres o en els mestres novells.
Avui coneixerem aquests mestres, però explica'm una mica aquest model, no?, pels futurs mestres, perquè, clar, quin paper creus que han de tenir, et pregunto, Sandra, a les aules, la tecnologia, la intel·ligència artificial, és a dir, tot aquest tema el toqueu?
Correcte. Nosaltres pensem, o sigui, aquest programa el que fa és formar aquests joves en les habilitats que considerem que són claus per ser un bon mestre en el segle XXI. I és superimportant portar els grans temes de la societat a l'aula. I, sens dubte, la tecnologia, el benestar emocional, el lideratge, o sigui, els preparem, els formem amb temes d'autolideratge i lideratge, de cuidar-se per cuidar, amb temes de programació i intel·ligència artificial, perquè al final vull dir, sabem que la intel·ligència artificial és el gran aliat, i ha de ser el gran aliat a les aules, i ho ha de ser ja, i ho ha de ser en els propers mesos, no? Vull dir, en els propers anys. I al final...
Per què creus que ha de ser gran aliat? Sí, ha de ser-hi.
Per mi és un gran aliat, perquè pot ajudar molt en el procés de tota la part d'automatitzar, per un costat, en ajudar els mestres a preparar millor les seves classes, els seus continguts, però sobretot hi ha tota una part de processos de gestió que són molt farragosos, que la IA et pot ajudar, i sobretot et pot ajudar moltíssim amb el que és la personalització de l'aprenentatge. Sabem que a les aules hi ha moltíssima diversitat i bueno, és que tot... Per mi, per nosaltres és un gran aliat. Ara, el mestre s'ha de convertir en un expert en humanitat, no? En poder dedicar més temps, en mirar els ulls, en acompanyar, en generar climes de confiança. Llavors, si podem descarregar-lo també, no? Gràcies a la tecnologia, a la IA, amb moltes feines que potser són feixugues, no? Et pot ajudar a donar feedback als alumnes. Bueno, aquí podríem parlar, perquè som uns apassionats i creiem fermament, i tenim grans partners, no? Per ajudar en aquests docents a que estiguin preparats, no? Com és Pascode, Donexi, o sigui que perquè estigueu preparats, no? Perquè hi ha molta por i s'ha de trencar amb aquesta por.
Alessandra, avui l'acompanya amb dos joves que formen part d'aquesta generació docents i que volem que ens expliquin la seva experiència. Saludem també a l'estudi de la Joana Sanz. Què tal, com estàs?
Hola, què tal?
I a l'Ignasi Carenys, que està en aquests moments estudiant a Granada i ha fet pràctiques a Burgos a generació docent. Què tal, Ignasi?
Hola, bon dia. Gràcies.
A veure, Joana, primer, explica'm per què us vau apuntar a generació docent i en el teu cas, no? Com t'ha ajudat? Què sabràs?
Jo, doncs, mira, la veritat que estava en un moment d'incertesa professional, tenia molts dubtes i molts camins a la vista, i justament va arribar un correu de part de la universitat en el que hi havia un vídeo explicatiu del que era generació docents. Jo no coneixia per res a la Fundació, i en el vídeo ens explicaven quina oferta formativa tenien, les pràctiques a centres rurals, que eren molt completes.
Ara explicarem el dels centres rurals, sí.
Mm-hmm. Contenien, doncs, des de programació i a tallers de ràdio, que de fet, gràcies a la Fundació, jo vaig poder crear un programa amb altres companys, un programa des de zero, per retransmetre l'entrega de premis de l'Escola de l'Any a Granada. Recordo que vaig ser l'entrega de premis al rei, al mateix rei. O sigui, jo estava vivint una simulació.
Clar.
Realment.
O sigui, cal explicar, Sandra, que consisteix també a becar joves universitaris perquè vagin a escoles rurals.
Si els donem una ajuda a la mobilitat, perquè nosaltres els preparem i els formem perquè puguin viure una experiència de pràctiques curriculars a l'escola rural. I potser, no sé si em preguntaràs, per què l'escola rural? Perquè crec que és una de les preguntes...
T'has avançat? Per què l'escola rural, Sandra?
Pregunta-m'ho. El que més ens fan, no? I realment nosaltres vam decidir des del primer any apostar per aquesta experiència de pràctiques perquè l'escola rural és un autèntic laboratori d'innovació educativa. Però, a més, els hi proporciona un entorn molt propici perquè es desenvolupin com a futurs mestres i desenvolupin totes aquelles habilitats. És l'espai ideal per viure aquesta experiència hands-on, manos en la massa, amb tot allò en què els hem format. Perquè quins reptes tenen? Tenen, d'entrada, pocs alumnes, però la ràtio és baixa, això et permet, no, doncs, una educació més personalitzada, però compte que aquests pocs alumnes tenen diferents edats. Això exigeix posar en acció la capacitat, doncs, d'adaptar-te, de ser flexible, de ser molt més creatiu, de preparar més bé les classes... I realment, doncs, pensem, no?, que aquesta experiència i el fet de portar un jove a un poble rural, doncs, bueno, és una experiència que impacta el jove, però impacta a l'escola, a les famílies, impacta també a les universitats quan ells tornen. Bueno, i realment, doncs, per això apostem per l'escola rural.
Tant de bo que m'esperis a Escorial amb una birra freda a la mà i amb ganes de caminar.
Ignasi Carenys, com t'ha impactat? Quina és la feina que estàs fent en aquest cas?
A mi m'ha impactat molt i molt positivament. Jo sóc de Girona, sóc gironí, tot i que ara mateix estic estudiant a Granada, i he viscut en una masia tota la meva vida. I he tingut contacte amb els animals, he tingut contacte amb el camp. Tot i així, he estat en un col·legi urbanita. I el fet d'apuntar-me en aquestes pràctiques ha sigut agafar tot el que jo he pres en col·les que són de ciutat i portar-los en un rural, i tot el que he pres a la família, tot el que he pres a tot arreu, i poder-ho portar en aquest col·legi. Ha sigut una experiència molt bona, perquè tu, quan entres en aquests col·legis, no ets un professor de pràctica, sinó que ets un professor com a tal, i et tracten com a això. I et fa créixer molt i et fiquen el llistó molt alt, i has d'arribar-hi, perquè els nens esperen de tu, els professors esperen de tu, el director espera de tu.
Molt bé. I... és un projecte disruptiu, he de dir, perquè clar, aneu a una escola rural, una a Granada i l'altra a Galícia, no? Mm-hmm. Tu exactament a Galícia on vas estar?
Correcte, jo vaig estar al CRA Plurilingüe de Vilaboa, que, bueno, vaig estar a una de les unitats que té 5, jo vaig estar a Paredes, que pertanyà a Pontevedra.
Sí? Mm-hmm. Molt bé. I què és el més disruptiu també que vas fer?
Uf, pues crear projectes amb els alumnes del no-res, o sigui, d'anècdotes superpetites, de veure un cargol i dir, ai, pues anem a fer un projecte en el qual observem els bitxos que trobem per aquí, i un dia vam agafar un cargol, vam lligar-lo a una patata per aprendre vocabulari en anglès i a veure qui guanyava la carrera, no sé, coses... Ja et dic, del no-res, crear un món.
Us preocupa que es parli tant de tecnologia, intel·ligència artificial i de pantalles, i el paper que han de jugar els mestres i els menys, o no? O és normal, perquè el món va cap aquí, per acabar, eh? Us preocupa?
O sigui, jo poc com a tech no tinc, però sí que és veritat que és una cosa inevitable, o sigui, que ha vingut per quedar-se, i jo crec que hem d'aprendre estratègies i trobar recursos per orientar tant els alumnes com a les famílies, perquè les famílies també són persones importants en el món educatiu i les hem d'acompanyar en aquest sentit.
Molt bé. Doncs escolta, moltes felicitats, Sandra. Enhorabona per aquest projecte, per fixar la mirada en aquest món tan important que és la docència, els nostres mestres, dels mestres dels nostres fills i filles, no? I la Jona i la Ignasi, no? Que vagi molt bé també el vostre futur, que sigueu bons professors, perquè, com diem, l'educació és bàsica, no? I per tant, aquest projecte avui que ens ha presentat la Fundació Princesa de Girona és important, no? I sobretot arribar a aquestes escoles més rurals, no? Fa que sigui molt disruptiu. Gràcies, felicitats.
Moltes gràcies a vosaltres.
Merci.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
Gairebé el 65% de les empreses catalanes de més de 9 treballadors van fer alguna activitat innovadora, i això vol dir que l'any passat es van invertir en innovació més de 6.000 milions d'euros. Són xifres importants, però que en comparació amb altres indrets del món encara queden curtes. Per exemple, hi ha empreses xineses que inverteixen en innovació el 25% del que guanyen. I és que per ser competitius cal apostar, i molt, per aquesta paraula, innovació. Some dangerous game, but I'll play forever, I'll take the flame. I avui parlarem d'un centre tecnològic amb més de 100 anys d'història. Saludem ara Jordi Cabrafiga, CEO de Leitat. Què tal? Benvingut a la Revolució.
Bon dia.
Què tal?
Moltes gràcies per convidar-nos, primer de tot. Efectivament, aquest any Leitat fem el 120 aniversari. Leitat és el centre tecnològic més antic d'Europa, que es diu Ràpid.
Sí.
Inicialment nascut en l'àmbit industrial textil, de la mà d'uns empresaris amb la voluntat de resoldre un problema tècnic en aquell moment, que era a l'hora de pesar la llana. Si la llana la mulles, doncs té un preu, i si la llana és seca, en té un altre. Llavors van desenvolupar una primera innovació, que era una estufa de dessecació, uh-huh, per tal de condicionar la llana tota a unes mateixes qualitats, i per tant no fer-se trampes i no vendre aigua a preu de llana. D'aquí va néixer Leitat, i avui fem 120 anys.
Déu-n'hi-do, la tecnologia, i calcular bé, no? Per tant, enginy, no? Imaginació, tecnologia. Avui ja que hem passat un quart de segle XXI, quin diries que són els reptes lligats a la paraula innovació i que vosaltres treballeu també amb indústries, amb empreses? Què em diries?
El primer de tot, jo et diria la velocitat. Avui en dia les coses, les tecnologies evolucionen molt més ràpid que fa 10, 15, 30 anys. Ho veiem molt en els períodes d'adopció de noves tecnologies. Per tant, les empreses cal que cada vegada s'adaptin més a aquestes noves tecnologies. Fa uns anys parlàvem de digitalització com una opció. Avui és una necessitat. Passa el mateix amb la intel·ligència artificial, amb la descarbonització, amb les noves fonts d'energia, amb la indústria digital, amb la biotecnologia. Per tant, primer repte, la velocitat. El segon repte, el talent. El captar i el retindre el talent. La innovació no només depèn d'inversió, no només depèn de tecnologia, depèn de les persones que hi ha al darrere d'això. I finalment, de que tot aquest talent acabi connectant amb el món de l'empresa i de les necessitats reals. No ens podem quedar només en la part de la recerca. A Catalunya i a Europa tenim molt de talent i molt de coneixement, però hem d'aconseguir que això passi a l'empresa.
Clar. Per tant, vosaltres que desenvolupeu projectes d'I+D, en aquest cas, posa l'exemple d'innovacions que heu presentat a salons, fires, per exemple, alimentària, que és el que vau fer?
Doncs mira, alimentària, vam presentar diversos projectes, sobretot a l'hora del que és la revalorització d'alguns subproductes, perquè la manera d'alimentar-nos en els propers anys, segurament en els 10 anys, canviarà molt més que en els darrers 50 anys. Diversos informes expliquen que la població mundial els propers 50 anys passaran dels 8.000 milions de persones als 10.300 milions de persones. Això suposa un repte pel que fa a alimentar més població, reduir emissions, reduir el consum d'aigua, aprofitar millor els recursos i, per tant, canviar l'origen d'alguns aliments. No? Cada vegada tindran més pes les microalgues, les proteïnes alternatives en base a insecte, els microorganismes, els subproductes vegetals...
Microalgues, eh? Jo crec que és un concepte que també
sí.
Hem de tenir en compte.
Sí,
quin
això.
Altre concepte més m'has dit?
Doncs, per exemple, aliments amb nutrients d'alt valor, amb un impacte ambiental molt inferior a l'actual.
Clar. Per tant, la tecnologia ens permet anar cap a una producció i un consum alimentari, podríem dir, no? Més sostenible, més eficient, fins i tot a la Mobile vau presentar, ara m'explicaràs, l'escaneig digital als cultius, no?
Sí, aquell era un exemple en el qual ens permetia explicar com a través de la tecnologia s'està millorant les capacitats tecnològiques o de producció del món agroalimentari. Era un projecte amb el qual, escanejant una olivera, doncs podem saber amb tecnologia hiperespectral si necessita més aigua o si li en sobra i, per tant, reducció de l'ús de l'aigua, es pot millorar la producció o, per exemple, podem anticipar riscos com, per exemple, detectar plagues.
Val. Per tant, aquest escaneig digital als cultius que vam veure al Mobile i pregunto també en aquest cas, Jordi, doncs si imprimirem també molts aliments en 3D en un futur breu, és a dir, que a vegades pensem que no, però sobretot sí, i a més si porta vitamines, és a dir, nosaltres que necessitem una alimentació, sabem, no?, amb vitamines, jo crec que això també ho veurem més, no?
Primer de tot diria que ningú s'espanti perquè jo crec que la impressió 3D no substituirà la cuina tradicional.
Això sí que és més bona,
gràcies a Déu.
Bona, sí.
Però sí que transformarà la manera de produir determinats aliments, el que tu deies, funcionals, adaptats a necessitats específiques. Per exemple, persones amb dificultat de mastegar o persones que necessitin, com per exemple esportistes o gent gran, aliments enriquits amb determinats nutrients, o pacients amb necessitats nutricionals concretes, o amb nadons, o amb nens. No? La impressió 3D no substituirà la cuina, però sí la nutrició. Yeah, let's get to the point, yeah. You love to disappoint me, don't you? You
Les empreses a Catalunya inverteixen en innovació, ho han de fer més. També parlem, si parlem del sector salut, no? Un altre sector que la innovació tecnològica està revolucionant, no? Posa'ns exemples, jo me'n recordo també l'EITAT, no? L'època del Covid, vam parlar també amb vosaltres. En el tema salut, suposo que també esteu treballant com a centre tecnològic, no? En aquest sentit.
Sí, i de fet aquest és un dels àmbits on la innovació tecnològica té un impacte més evident, perquè parlem de diagnosticar abans, de tractar millor, de forma més personalitzada i de millorar la qualitat de vida en fons de les persones i dels pacients. Estem impulsant des de dispositius mèdics, dispositius in vitro, bioimpressió 3D, teràpies avançades, models preclínics i darrerament doncs, tot el que és l'aplicació de la intel·ligència artificial aplicada a la salut, que en algun dels vostres programes ja heu entrevistat alguna empresa doncs, que desenvolupava projectes d'intel·ligència artificial en l'àmbit de la salut. Alguna vegada he escoltat una empresa que havíeu portat. I per tant, doncs, són molts els reptes. Et poso dos exemples molt ràpids. Un que hem desenvolupat conjuntament amb una empresa per tal de fer diagnòstics més accessibles i menys invasius, en aquest cas a l'hora de detectar la diabetis tipus 2 a través de la saliva i per tant evitant punxades. Aquest és un projecte que estem duent a terme, ara ja estem fent els assajos clínics, que per exemple en països del tercer món doncs, es pot evitar doncs, la transmissió de malalties, etc. Aquest és un àmbit. O per exemple, un altre molt rellevant és el que deia tot l'àmbit de la medicina personalitzada, teràpies avançades, bioimpressió, models cel·lulars avançats, etc. Com deia, aquí té sentit si millores la qualitat de vida de les persones.
Molt bé. Doncs per anar acabant, l'EITAT, aquest centre tecnològic de referència a nivell estatal i europeu, amb més de 100 anys d'història, no? Sou el més antic d'Europa i esteu fent també aquesta innovació que a vegades no en som conscients, no? Per acabar, Jordi, tu cap a on veus el futur, eh? O cap a on veus que anirà? Més intel·ligència artificial en tots els processos de totes les indústries?
Més intel·ligència artificial a tot arreu, en el nostre dia a dia, a la indústria, en totes les tipologies de les feines, des de la que era la feina que es podia considerar menys qualificada a la que és més qualificada. I la intel·ligència artificial veiem com ha impactat en el nostre dia a dia els últims 3 anys, doncs això, els propers 3 anys, jo crec que seria una mica agosarat pensar o dir on estarem d'aquí a 3 anys i per tant no parlem d'aquí a 10 anys.
Ja, molt bé. Doncs escolta, felicitats per la feina. En aquest cas, Jordi Cabrafiga, CEO de l'EITAT. Gràcies per venir al Revolució 4.0. Una abraçada. Acabem el programa avui amb una frase del filòsof estoic grec Epitec i diu així: el que creu que ho sap tot és incapaç d'aprendre.
Mentre caigui el sol ens banyarem.
Clar que sí, s'ha d'aprendre sempre, tota la vida. El coneixement és molt important. Intentem crear coneixement des de el Revolució 4.0. Com sempre, important l'equip. Gràcies, Júlia García, Xavi Llaurador, Gerard Gil, Jordi Pi i Jordi Portals. Gràcies, oients.
Grita.